Pues sí, avui ho tenim bé per la Falca, eh?
Avui ho tenim bé per la Falca perquè torno a estar sense internet.
Avui la Falca ha vingut a nosaltres.
Doncs sí, ahir ens vam tornar a trobar sense internet a casa. Aleshores, bueno, ara veig que ara ha tornat, però està intermitent des de fa moltes hores. Al principi pensava que havia estat el clàssic de s'ha instal·lat algú nou a l'edifici i, per tant, et desendollo i endollo l'altre, val? Que això, pel que jo vaig entendre, si hi ha algú de l'audiència que ens sàpiga explicar millor, el tècnic que va venir a arreglar-ho, no el tècnic que va venir a fer la instal·lació, el tècnic que va enviar amablement Pepe Font a enviar-ho, va dir, som diferents els tècnics que arreglem i fem manteniment i els tècnics que fan les instal·lacions. Aleshores, els tècnics que fan les instal·lacions, el seu KPI, la seva mètrica, la seva estrella del nord, és número d'instal·lacions al dia. Val? Aleshores, els paguen per això. Aleshores, això és un model pervers. És un model pervers perquè al final no es diferencia molt dels riders de Glovo. És a dir, més enviaments fas, més et pago. Per tant, jo et collaré i t'apretaré perquè hagis de fer un número de serveis descaballat per tenir un sou mínimament acceptable en condicions miserables. Val? O sigui, és una cosa del sector. En cap cas és culpa dels tècnics que al final estan incentivats a treballar com estan incentivats perquè el model és una puta basura. Aleshores, què passa? Que quan van a donar un nou usuari d'alta, hi ha algunes companyies que tenen cert privilegi, pel que em va dir, però les que no, que són tipus una miqueta més les low cost i tot això, són més tocables en aquest sentit. Hi ha algunes que són intocables, que és aquest cable només el pot tocar un operador de Vodafone i punto, val? I els que no sí que són més, bueno, ho deixen així perquè pot ser, com que aquestes es van comprant passant d'un operador a un altre. Clar, arriba el tècnic i diu, vaig a posar aquest nou cable a la caixa, però què passa? Si agafa una que està disponible, un forat, un slot que està disponible, ha de fer totes les proves de veure si hi ha connectivitat, si funciona, si no funciona, tot això. Aleshores, això treu temps. Què fan? Treuen un qui està enxufat, perquè generalment vol dir que aquell està funcionant. I patapam. No ho fa tothom, val? Not all technicians, però és una pràctica molt habitual. Llavors, el xaval que va venir a arreglar-me a mi estava fins als ous. Jo diu, bueno, jo cobro igual, però en el meu sector doncs, això no es cobra per instal·lacions, tenim un sou normal, però ell sí, és diferent, val? I aleshores ells doncs, bueno, doncs ho arreglen i em va donar com unes certes recomanacions que al final es parla amb els veïns de l'escala de dir, escolta, quan s'hagi de fer una instal·lació nova a internet, ha de passar, o sigui, ho hem de saber tots. I aquell dia ha d'haver-hi algú vigilant el tècnic i se li ha de dir que no pot fer això, que acabada la instal·lació tothom va a mirar si té internet a casa, perquè si no ho ha d'arreglar en el moment. Val? Això és el que m'han recomanat. A partir d'aquí, si hi ha algú que sigui més expert, que segurament entre els milers d'oients que tenim doncs, ens ho podran corroborar, segur que hi ha algú que és expert en això, i ja està. Però aquest cop crec que és diferent perquè està sent intermitent. O sigui, vaig estar tot el dia ahir sense internet i pel vespre va tornar, però va i bé. Mitja hora sí, mitja hora no. Ara n'hi ha. O sigui, en qualsevol moment salta internet i em quedo aquí parlant al no res. No?
Que perversos els incentius, eh?
Bueno, però és curiós, tu sempre ho dius, no? Que s'ha de mirar els incentius de la gent per entendre com ho fan, els models de negoci, empreses, projectes, etc etc. Els incentius ajuden molt a explicar com funcionen les coses, no?
I llavors, tu que tens experiència amb aquests instal·ladors, tu què creus? Del 0 al 10, sent 0 un bulldog francès i un 10 un doctor en infraestructures de telecomunicacions, quanta idea tenen quan van a tocar allò? O sigui, veuen el cable i diuen, bueno, va, aquest, van a provar. O sigui, creus que això hi ha un manual darrere o és coneixement empíric que han anat tocant una mica els cables per aquí i per allà? Ja saben més o menys el que passa.
I tenen molt coneixement per una simple raó. Porten molts anys fent aquesta feina. Aleshores, generalment, hi ha gent que tu pensa que igual en un mateix dia, pel cap baix, igual foten 10 instal·lacions, saps? O sigui, multiplica el cap de... Potser em quedo curt, eh? Amb 10 instal·lacions, no tinc ni idea. Perquè solen ser molt ràpides, el dia que et ve el tècnic d'internet, a menys que hagi de tirar cables i perforar i no sé què, però moltes són bastant... Una instal·lació està feta, el cable ja està tirat, només han d'agafar-lo pel balcó i au. O sigui, en menys d'una hora tens una feta, de vegades algunes són molt més ràpid que això. Però bueno, potser... No ho sé, no tinc ni idea. Jo crec que al final és l'expertesa aquí ve pel número de feines que fas al dia i que generalment, doncs, són gent que ja ha fet una formació específica en això i treballaran molta part de la seva vida en això. Per tant, acaben sent experts, ja veuen un cable, ja saben si està pelat, si no està pelat, si es trencarà demà passat o es trencarà d'aquí un any o si ha estat tocat la setmana passada, saps? Vull dir, ja ho veuen, es dediquen a això, viuen a això, no?
Però aixecar l'alfombra, qui és el teu proveïdor? Home, digue-ho, no?
Jo, sí, però les empreses d'instal·lació i de manteniment són agnòstiques al proveïdor, és a dir, els proveïdors les contracten. Pot ser que la mateixa empresa contracti Vodafone i Pepefone i qui sigui.
Sí, però de qui és culpa que no tinguis internet? Aquesta és la pregunta.
De qui és culpa? Doncs aquest cop no en tinc ni idea, val? Però generalment és de l'instal·lador.
És igual, digues operador perquè si no la falca no queda bé, collons, ja estem a punt de fer-la.
No,
clar.
Jo tinc Pepefone, però ja ho he dit.
Vale, doncs llavors, amb qui no t'hagués passat això?
No ho sabem, o sigui...
Home, cau, no et ho sabem, on parlem? No t'hagués passat, hòstia! Per un cop que ens podem treure la falca abans dels primers 10 minuts...
També tens raó.
Hòstia, això és com fer esport pel matí, que ja es passa amb el dia, ja tranquil.
Clar, no. Hauré de parlar amb ells, jo t'ho dic, jo si em garanteixen que això no passa i que posen algun tipus de franctirador a la caixeta de les instal·lacions d'internet i em garanteixen que no mai ningú tocarà el cable, ja està, saps? Jo crec que amb això ja ho solucionaríem. Ja els hi contracto tot, absolutament tot, val? O sigui que... Mira, tindré aquesta conversa, no menys. Es trucaré després, mira què et dic, trucaré després. Sí.
Bé, em sembla bé, però és que crec que pels negocis casposos és millor tractar amb l'incumbent. Sempre he tingut aquesta sensació. És a dir, perquè tenen el seu terreny de joc tan ajustat a les seves necessitats que qualsevol que entra de fora jo crec que el putegen, però d'una manera brutal. Llavors, cas de dubte, amb negocis casposos, i molt enquistats i extremadament tendint a monopoli, millor anava a l'incumbent.
Mira, hi ha una analogia aquí que és la de les aerolínies i segurament aquí és on fotré la patinada, però tu em corregiràs, val? Bé, és sabut que Ryanair és una empresa que sempre juga la carta d'anar a curs de combustible per tenir prioritat per aterrar, val? Perquè els vols de Vueling aterren tard i els vols d'altres aerolínies aterren sempre tard? Perquè generalment les aerolínies incumbents, les més grans, tenen preferència. Hi ha una certa categoria a l'hora d'assignar les pistes d'aterratge als aeroports. I aleshores, jo què sé, un Lufthansa no anirà mai tard perquè ha de sortir a tal hora i ha entrat a l'hora. Aleshores, per no haver-hi monopoli, per assegurar un terreny de joc una miqueta més equilibrat, una miqueta més fàcil va entrar pels nous players, en aquest cas, doncs, quan van entrar les low cost, doncs hi ha una sèrie de slots que són com secundaris, val? I aleshores van una miqueta, doncs sempre hi ha alguns que són per emergències, no? Hòstia, un avió ha de fer un aterratge d'emergència, sempre ha d'haver-hi algun slot per allà lliure i entra. Ryanair juguen molt la carta aquesta de dir, és que ens quedem sense combustible, i aleshores forcen a l'aterrar alhora. Per això Ryanair té un índex de puntualitat molt alt, de fet, de les low cost, jo diria que és la que ha de tenir, no són dades això, són impressions, però jo porto 10 anys volant amb Ryanair i he tingut un retras, o sigui, és molt fort. Quan probablement en 10 anys he tingut un vol a l'hora amb Vueling, val? O sigui, també fa molts anys que volo amb Vueling, o EasyJet, o qualsevol altre, no? Aleshores, aquí ve a ser jo crec que és el mateix, o sigui, tens la caixa d'internet amb una sèrie de slots d'empreses que no poden tocar i les que són variables, perquè són totes aquestes que Pepefone va amb el cablejat de Movistar, no? Ara van Vodafone perquè s'ho han venut i perquè fan part de la fusió aquesta que van fer amb Masmòbil, vale, o sigui, cada X anys canvien, no? Tenen un acord que si no renoven, doncs bàsicament li fan com un leasing de cablejat i aleshores ara vas per la meva fibra i ara no, si no ens posem d'acord i aleshores me'n vaig a la competència. Segurament aquestes, no? Les operadores low cost són les que tenen menys prioritat a l'hora de la instal·lació d'internet i per això els tècnics i tècniques poden fer i desfer a la seva voluntat. Bueno, fins aquí el tema de Telecos, no? La màster de Telecos.
No, molt interessant perquè ens ha donat per fer la falca.
Bé, check.
La pròxima vegada li preguntes si realment té prioritat, o sigui, amb fast lanes de Movistar i Vodafone, o sigui, dels que tenen monopoli, i aquelles no les pot treure. Són aquells petits detalls que et fan el dia una mica millor. L'altre dia li vaig preguntar a un taxista, perquè té molta curiositat, em picava d'una manera molt bèstia, i és que tu saps que quan vas amb un Tesla apareix el cotxe pintat del color que tens a la pantalla. Volia saber si als taxistes de Barcelona li apareix el cotxe pintat del color del taxi, saps? Però no, em va dir que no, que era blanc.
Ah, val. Ja li preguntaré perquè ve a les 12, o sigui, d'aquí una hora i una miqueta més, vindrà el tècnic que li, I li preguntaré, si no, també és una bona ocasió per mirar Starlink. El problema és això, és donar-li pasta a Elon Musk, però m'han dit que ja no és tan car i que va perfecte. Per tant, bueno, igual és una opció.
És que, a veure, dintre de poc, facis el que facis, li acabaràs donant diners, perquè com que està una mica ficat amb tot, acabaràs donant-li diners. Saps on possiblement no li donaràs diners o no?
A on?
Si fa servir ChatGPT.
Ben tirada.
Molt bé aquesta entrada, eh?
Ben tirada, sí. Vols explicar tu el que ha passat o què? Què passa amb ChatGPT?
No, a veure, en ChatGPT poca cosa. Vull dir, passa més amb OpenAI, que és un drama corporatiu... Jo no sé si realment... Això m'agradaria saber-ho. És a dir, si en els anys 20, Standard Oil també li passaven aquestes merdes, saps? Que hi havia revolucions internes, com dintre de l'empresa, que ara algú deia que volia marxar... O sigui, tu creus que abans, no sé, en el Corporate America passaven aquestes coses? Perquè a mi no em sona. Vull dir, jo crec que abans les coses estaven més ordenades. Vull dir, el director de finances de Standard Oil va néixer i va morir sent director de finances de Standard Oil, saps? I, en canvi, aquí és com que, bueno, pues, la gent se'n va i ara va aquí i ara va allà. I que està molt bé, això, eh? Vull dir, aquesta polinèsia creuada. Entre rols segur que dona molta riquesa a l'ecosistema i segur que es creen un munt de coses i segur que la gent que marxa després munta grans empreses i s'ha vist, no? Vull dir, és persones que han acabat deixant un projecte i han començat un altre i aquest s'ha convertit en després en una història d'èxit. Però sí, hi ha històries calentes d'ahir per la nit. Es veu que la noia que era la CTO, que no ho era al principi, no? Perquè abans era, com es deia aquella altra? Ilya,
sí. Ilya, sí. No sé.
Té un nom impronunciable que abans era CTO, però crec que després se'n va anar a muntar una companyia també d'AI, que ara no recordo exactament com es diu, però també que, bueno...
Molt informat, avui. Et veig molt informat.
Per això ja havia passat. El que va passar és que ara resulta que la noia, que era la CTO, que després aquesta paia portava a OpenAI des del principi, o sigui, portava 6 anys.
Sí.
I abans la tia estava liderant els efforts de Tesla...
Correcte.
Amb AI, o sigui que...
Correcte.
Ojo la noia, eh? Vull dir que allà on la veies que semblava que no havia trencat mai un plat, s'hi havia dedicat la carrera sencera, eh?
Fins a quin punt li haurà passat factura la patinada pública que va tenir d'allò d'admetre que havien estat entrenant OpenAI amb dades que tenien propietat intel·lectual, no? Allà van dir, no, si està a internet, i ella va dir, clar, si està a internet... Doncs és publicly available data, i van dir sí, però té copyrights i coses. I va posar aquella cara que es va convertir en meme, pobra. Però no sé fins a...
Aquestes coses són les mítiques coses que jo no puc entendre. O sigui, anem a veure. És a dir, quan tu tens aquesta posició pública en el món corporatiu i
sí,
ets susceptible de que un periodista et pregunti coses, la primera cosa que et preguntarà, potser entre les top 3, és a dir, la primera és si la teva tecnologia destruirà el món, segona és si ens quedarem tots sense feina, i la tercera és si entrenes dades amb informació pública. O sigui, realment no portes preparades aquestes tres coses? En sèrio, de casa, vull dir, amb una xuleta escrita a la mà com al col·le? No tens com el guió per contestar bé aquesta pregunta? A mi aquestes coses em sorprenen. No sé, igual, doncs, com el benentès que hi ha massa o molta preparació en tots aquests mons, i realment això és un shit show i aquí cadascú va per lliure. Que vull pensar que no. Tu sempre ho dius, no?, que com que atribuïm molta agència a les coses, però en realitat és tot un caos i que si realment hi ha el deep state, saps?, de que realment hi ha... quatre tios que estan movent les castanyes.
Estan tallant el bacallà, de fet, això es diu.
Exacte.
Però...
Si hi ha quatre tios que estan tallant el bacallà, realment això estaria més ordenat. I tu dius que no són prou ordenats com per aconseguir una cosa així.
Jo, clar, jo no sé què fer amb tot el tema d'OpenAI, però en realitat em rellisca bastant. Però sí que sorprèn que no fot ni un any de l'escàndol aquell on va marxar tothom i de cop i volta després van tornar i tots eren amics. D'alguna manera jo crec que l'aigua s'està filtrant. Vull dir que algunes fissures tenia aquell plan i al final la gent ha dit marxo. Ho han venut com, s'està venent com que és una sortida amigable, vull dir, ha sortit més gent, no només ella, ha sortit força gent del nivell de leadership d'OpenAI. I tot això coincideix també amb una reestructuració del model corporatiu d'OpenAI, no? O sigui que abans era un non-profit, ara passarà a ser una empresa privada, Sam Altman tindrà el 7% de l'empresa, val? Que si la valoració actual de 150 bilions, no? 150.000 milions de dòlars, doncs això serien 10.5 bilions en shares, val? O sigui que seria una barbaritat, 10.500 milions de dòlars. Per una persona que fa 4 anys deia que... Ai, fa 4 anys, fa 4 mesos, que deia que no, o sigui que no necessitava diners, que no agafaria shares, que... que, bueno, és una més de Sam Altman que s'està començant a descobrir que no és un personatge molt net en aquest sentit, no? Perquè va canviar molt d'opinió i aleshores s'està guanyant força detractors per aquests canvis d'opinió, perquè dius, hòstia, al final ja no saps si està dient la veritat o no, val? Va dient una cosa aquí i al cap de dos mesos diu completament el contrari, no? Mira, al maig justament va dir, és increïblement inimaginable dir que no necessito més diners, val? Si jo ara digués que vaig a fer un trilió de dòlars amb OpenAI, s'acabarien totes les teories conspiranoiques, val? Això va dir el podcast d'All-In al maig del 2024, val? I és una d'aquestes frases que li està tirant tothom encara, saps? Pel de dir, hòstia, és que és mentida rere mentida i sembla que està anant molt per darrere tothom. Jo també entenc tota la pressió que ha de patir la persona que lidera l'empresa que ara mateix està canviant el món, que està canviant el paradigma de la comunicació i de la informació, està canviant el com et diu això, el terreny de joc per com seran les empreses del futur, val? Liderant tot el tema d'intel·ligència artificial de manera pública, de manera privada, hi ha gent que està fent feina molt, molt bona també, però sí que és veritat que ha aconseguit ajuntar, o sigui, per reduir l'escletxa aquesta tecnològica, no? El que sempre parlem, el chasm. Doncs en aquest cas, ell i el seu equip ho han aconseguit amb OpenAI, no? És una empresa de creixement exagerat, val? Amb uns nivells de pasta que ni te'ls imagines, amb una complexitat darrere a nivell de partnerships, no? Allò que vam parlar fa molt temps de quan Microsoft li va fotre molta pasta, però en realitat allò ells tenien un contracte perquè OpenAI funcionés sobre la seva plataforma de cloud i aleshores Microsoft s'ho repagava i era complicat. Doncs aquí està passant una miqueta més al mateix, no? De dir, hòstia, quantes coses no sabem d'OpenAI, no? I sembla que Sam Altman és una persona de més ombres que llums, en aquest sentit. Jo ara tinc ganes de veure, perdó, pel safareig, però què dirà la seva germana, que al final és la detractora número 1 de Sam Altman. No sé si la vam comentar, aquesta història. Tu la coneixes, la història, no?, de la germana de Sam Altman.
És que no sé qui és la germana de Sam Altman.
Molta gent no sap qui és la germana de Sam Altman, però és una persona que ha passat per força problemes personals i mentals arrel de, si no me'n recordo malament, de la mort de son pare, el pare dels dos.
Carai, nen, però que t'has llegit la seva biografia?
Sí, però bueno, perquè ella publica molt a Twitter i a Medium i raja a saco del Sam dient, bueno, és una persona que ens ha deixat tirats, que la família li importa una merda, que no va voler ni pagar les despeses del funeral de son pare, vull dir, coses, unes atrocitats que flipes, i aleshores ella té problemes, ha tingut problemes de... Bueno, ja ho buscarem, i si vols fem un episodi de...
M'encanta aquesta història! A veure, espera, un moment. Posa-li un pin, però és que a sobre, saps per què m'agrada? Com et diria? Tu a vegades, no sé, jo sempre pregunto, mira, tio, si tingués que muntar un sopar amb 5 persones que no coneixeria, a qui posaria?
Sí.
I intentes posar com figures històriques, pot ser que qui vulguis, vale?
Sí.
Tio, no posaria mai a Sam Altman. Em sembla un tio soso, avorrit, i que, de la mateixa manera que quan t'emmiralles a una persona o la idolatres, l'has d'idolatrar amb totes les seves conseqüències. És a dir, segurament doncs, els seguir fans d'Elon Musk, doncs, escolta, estic molt content amb ells, però també vull dir, han d'abraçar la part segurament menys, entre comences, humana d'aquest home, no? I segur que té doncs, parts més fosques, el que vulguis. El problema és que Sam Altman no té ni una de brillant.
No, ja ho... A més, això ho vaig llegir fa com un any, vull dir, quan va sortir tot l'escàndol de la gent que marxava d'OpenAI. Per tant, no ho tinc fresc. Ja ho refrescarem. Vull dir, és la germana petita, que són 4 germans. Sé que té el Jack Altman, no? És el que ha fet Lattice, que és l'empresa aquesta, una altra empresa que és relativament famosa a Silicon Valley. L'altre germà no sé qui és, no? Em sembla que són 4. I ella és la petita. Té un podcast, sí que recordo que té un podcast que es diu All Humans Are Human, i bueno, bàsicament és una persona que s'ha distanciat molt del tema tecnològic per els problemes que li han arribat a través d'aquesta relació tòxica a nivell familiar que tenen. Però, vull dir, perquè facis una idea, vull dir, és biopsicòloga i ha acabat fent feines d'aquí, estic buscant informació, posa feines com artista, instructora de ioga i treballadora sexual, val? Clar, són coses que, evidentment, Sam Altman doncs, ha intentat silenciar, segons ella, se malmen la intentant silenciar, vull dir, sempre nega tot això, a vegades li ofereix pasta per callar-se, vull dir que ella ha fet al·legacions molt serioses contra el Sam, dient que l'ha abusat de moltes maneres, vull dir, abús de tot tipus, segons llegeixo aquí textualment, abusos sexuals, físics, emocionals i financers, val? D'ell i el seu germà Jack, vull dir que... Però no ho sé, és una cosa que, ja et dic, busqueu Annie Allman a Google, Perplexity o a Medium o a Twitter i va plena, d'informació i de rajades contra el bo d'en Sam. Per tant, ja et dic, moltes més foscors que llums, moltes més ombres que llums. No, o sigui, no sé, no és que tampoc l'hagi tingut mai com a mite, però perquè ja tinc molt pocs mites i cada cop menys i menys en l'escena tecnològica. Però la veritat és que, s'està guanyant una reputació de villano d'aquests de pel·lícula de Marvel, saps? Entre ell i Elon Musk, vull dir, perquè al final tots són desastres familiars que no vegis, eh?
Però per tornar-ho cap al que comentàvem al principi d'OpenAI, a mi que em fascina d'aquestes històries i em recorda una mica, per exemple, el que va passar amb Uber o amb WeWork, és... T'expliquen com tota aquesta merda i el que tu dius, que el 90% de les coses, evidentment, no les saps. El que és increïble és com aquestes companyies funcionen, Amb tota la merda que hi ha allà dins, o sigui, quants esforços es perden amb egos i drama corporatiu i no s'empleen amb realment fer la feina? I malgrat... Això et diu moltes vegades com que una empresa, quan funciona bé, o sigui, quan dona la tecla i té el model de negoci, tio, és igual el que facis dins, o sigui, ja pots ficar com un sofà a governar-la, que funciona sempre bé. És un concepte interessant, vull dir, perquè hi ha molta gent com que s'està matant a optimitzar hasta l'últim recurs d'una companyia i al·lucinaries el desbaratament o la pobra gestió que hi ha darrere d'una companyia que funciona molt bé, però tio, que té un model de negoci que va com un coet,
És increïble, ja et dic, jo no... Ja no me'n recordava molt, del tema de la Nani, però evidentment tothom té draps bruts al final del dia, saps? I què passa? Que com més creix la teva empresa, com més creix la teva notorietat, també hi ha gent que te'ls va buscar més. És més fàcil que et surti gent que te'ls vagi a buscar, saps? Hòstia! Bueno, perquè també hi ha incentius, saps? Vull dir... I hi ha gent segurament que també fa fugides cap endavant, no? Del pal, hòstia, doncs, bueno, això ja ho arreglaré i no ho acaben arreglant perquè no li donen importància, la bola es va fent més gran i encara fas mal a més gent i, per tant, doncs és més fàcil que et surtin nous escàndols, val? I a sobre, si tu tens delegada totes les teves la teva informació financera en una empresa que després et fa, no és el cas de Sam Altman, però és el cas de molta gent, que després li fan tipus d'estafes per no pagar impostos, doncs vinga, una altra cosa més, no? I vas sumant, saps? I vas sumant. Temes d'influències, al final, quan també ets una persona molt coneguda, lobbying, etc etc, doncs és probable que facis que acabis ficat en molts líos, vale? En fi.
T'ho compro, però a veure, vull dir, és a dir, mira, imagina't que tu, Àlex, ara saltes a la fama i montes el següent OpenAI. No ho sé, amb 20 anys vas copiar un examen.
Sí.
25 vas vendre una guitarra per Wallapop que no vas declarar i aquests són els teus drops bruts, però d'aquí a abús sexuals i coses així, doncs a veure, i se'n va una mica, vull dir que hi ha un foradet important aquí,
Sí, Déu-n'hi-do. Bueno, seria, a veure, mira, vaig a mirar perquè estic veient que molts dels llocs on tenien linkat el post de l'Ani l'han eliminat, val? Aleshores, vés a saber, perquè vull dir, les notícies encara estan, però ara no ho trobo. Ah, mira, el novembre del 2021. Vaig a veure si trobo el post original per posar-lo a les notes de l'episodi, no per res més, no tampoc per fer aquí llenya de l'arbre caigut, al contrari, saps? Però, vale. Doncs això, tot el tema d'OpenAI. Tenim un altre drama, perquè la gent sàpiga de què va. Potser la gent menys ficada en el món de desenvolupament no se n'ha assabentat, que és el drama de WordPress, val? Com bé sabeu, una de les meves tecnologies favorites amb tot el sarcasme del món. Tu l'has seguit o no?
L'he seguit com el futbol americà. O sigui, que el veus, però no l'entens, saps?
Val. Bueno, WordPress, al final, és una tecnologia que és open source, val? Muntada sobre PHP, i que el fundador, o sigui, el co-creador de WordPress, el Matt Mullenweg, també és el CEO d'Automatic, que bàsicament és una empresa que té força coses, val? No sé quines altres empreses ha comprat. Em sembla que recentment havia comprat...
Sí, recorda, Àlex, Texts.
Text, correcte, text. Entre altres, no, però tenen diversos, tenen diverses coses.
Tenen diverses coses, però un tio curiós, el Matt Mullenweg aquest,
Un tio molt curiós, sí, home, també, bueno, un altre personatge, val? Jo no ho segueixo molt perquè al final doncs, WordPress és una miqueta l'antítesis del que nosaltres fem a Marsbase, no? WordPress és un software, per la gent no tan entesa, un software prepaquetitzat en què tu pots crear una web de manera molt ràpida i la gent ho fa servir per sortir del pas i s'han muntat autèntics castells sobre WordPress, però al final acaba sent un batibull de plugins i de versions que fan que costi molt de mantenir, però és veritat que el 43 o el 46% d'internet ja corre sobre WordPress, val? O sigui, és tal el nivell de dominació. Val? O sigui, al final, la gent el que vol és conveniència. I com a conveniència, o sigui, a conveniència no li guanya ningú. Val? Dit això, doncs hi ha una empresa que va sortir de l'ecosistema de WordPress que el que feien era donar com una alternativa, com prepaquetitzar encara més WordPress, val? I es diu WP Engine. Val? O sigui, les sigles de WordPress, WP, i després Engine, com motor de WordPress. Val? Aquesta web és curiós perquè diuen que és es va erigir com una web que t'ajudava encara més a fer el hosting de WordPress, val? I que et donava el millor servei. Val? WordPress té dos models de...
Un incís.
Sí.
Per donar com una mica de força al teu argument. Dos models de negoci, no? Tu tens el model open source, val? D'allà no treus un duro. És una cosa que és open source, es manté, i tu t'ho instal·les, tu muntes en el teu servidor i up and running.
Sí.
Però després, automàtic, és la que té WordPress.com.
Sí, ah, exacte.
Que WordPress.com és el one-click install de WordPress. O sigui, el que va per sota de WordPress.com és la instal·lació open source de WordPress.
Sí.
És com, per exemple, jo què sé, Red Hat fotia calés a sobre de Linux, no? Vull dir, història tonta per explicar això.
El que no tenia clar jo és si WordPress.com va començar a oferir hosting abans que WP Engine. Això no ho tinc clar, val? En qualsevol cas, apareix un player dins de l'ecosistema de WordPress, que és WP Engine, que el que fan és donar servei de hosting, val? Allotjament. I el que et deien és, tu agafes el teu... O sigui, en comptes de baixar-te el WordPress, perquè igual en seu moment era complicat baixar-te WordPress, desplegar-lo i haver-lo de configurar els servidors i tal, ells et deien, mira, a base de 3 o 4 clics, aquí et dono WordPress, ja completament desplegat, tot configurat, només has de posar el teu domini i ja pots començar a operar amb ell, val? Jo no ho sé, perquè com que no he estat a l'ecosistema WordPress, només tangencialment, no sé si van començar abans a oferir hosting o no, que i llavors aquí el dubte, que queda sobre l'ecosistema, i això la gent que estigui en el món de PHP ja ens ho dirà. Però, què passa? Que es veu que de cop i volta, clar, WordPress.com, el player principal, doncs també és el gran contribuïdor al projecte de PHP d'Open Source i fan unes grans contribucions a nivell de sponsorship, no? I, en canvi, el problema que ha estat venint durant molts anys, una miqueta la fricció ve, és que, entre altres coses, WP Engine paga molt poc, diguem, s'aprofita d'un ecosistema de codi lliure, de codi obert, i dona molt poc, contribueix molt poc al projecte, val? És com que, doncs això, el que dius tu, agafes una cosa que és gratuïta, tu muntes un negoci a sobre, que és perfectament lícit, el que passa que moralment és qüestionable, val? Moralment és reprovable, i no dones pasta al projecte original, val? O sigui, bàsicament ets un paràsit. Per això el Matt Mullenbeck els ha dit que són un càncer per l'ecosistema WordPress, vull dir, públicament. Clar, què passa? Que últimament es veu que ja WP Engine ja havia tret coses de WordPress, és a dir, no t'estan instal·lant un WordPress complet, t'estan instal·lant una versió amb menys funcionalitats de WordPress, principalment per abaratir costos. Per exemple, hi ha una de les coses que ha fet patar una miqueta ha fet vessar la olla, ha estat que WP Engine no et dona les revisions de contingut, no et dona backups, val? Per tant, tu fas servir WP Engine, t'estan dient que estàs pagant per un WordPress, però en realitat no tens la funcionalitat de WordPress dels backups. Per què? Perquè això costa pasta a nivell d'allotjament i ells no t'ho estan donant, val? Han anat a rascar més i han trobat més coses que diuen, hòstia, estàs cobrant el mateix preu i estàs dient que estàs oferint un producte que en realitat no és aquell producte, en realitat és un fork, o sigui, és una bifurcació del projecte que tu, o sigui, que ja ha anat evolucionant i ha agafat una vida pròpia, val? I té menys funcionalitats i estàs enganyant a la gent dient-li que estàs instal·lant un WordPress, que en realitat no és un WordPress, val? És un mini WordPress, val? Fins al punt que recentment, clar, o sigui, una de les funcionalitats que tenia WP Engine també és que entres al teu portal i tens un feed, no? un llistat de les notícies de la comunitat de WordPress. I com que últimament, des de WordPress, i Matt Wolenbeck en particular havia estat rajant de WP Engine, han començat a capar aquest, han començat a filtrar-ho, han començat a censurar. I això és aquí, clar, cada dia que passava, doncs, tuits creuats, ha començat aquí una guerra de... una guerra d'egos i de veure qui la té més llarga. I, bueno, jo, en aquest cas, tot i que sóc zero fan de WordPress i és una tecnologia que no m'agrada gens i espero que perdin quota de mercat perquè és nociva per internet, aquí té tota la raó del món, saps? Vull dir, crees una cosa, que la dones com open source, fantàstic, però després una miqueta la gent que munta coses sobre això t'has d'assegurar que tornin a l'ecosistema i, sobretot, quan ja veus que estan si estan enganyant perquè estan dient que estan oferint aquest mateix producte quan no ho és, tu estàs en tot el teu dret de denunciar-ho públicament i dir, no, escolta, no esteu oferint WordPress. Acusacions a les quals WP Engine ha dit, no, si nosaltres diem, no diem WordPress a la plataforma, posem WP només. Però tu busques i està ple de WordPress, a la pàgina de pricing, els snippets de SEO de les xarxes socials. Vull dir, que igual a última hora estan eliminant WordPress des de fa uns dies de la web, però encara se'ls està oblidant a certes parts i està sortint per tot arreu. Saps? Una miqueta com quan el rebranding de Twitter a X, que encara hi ha llocs on trobes Twitter, saps? O alguna URL que entra en Twitter, algun botó que posa tweet en comptes de post i retweet en comptes de repost, etc. No? Sí, que aquestes coses fetes de pressa i corrents són una cutrada i acaben sortint malament. I llavors aquí està sortint no malament, està sortint molt malament i s'està enduint un gec d'hòsties que no els reconeixerà ni sa mare.
Em costa defensar l'argument de WordPress, perquè al final seria anàlog a dir que Samsung ha de contribuir a Android perquè repaqueteix el seu producte? Si tu tens una cosa open source, poses allà amb totes les seves conseqüències. Per exemple, si tu te'n vas a XDA Developers, l'esport nacional és fer mods d'Android, que tu creus que aquesta gent ha de contribuir al projecte original? O sigui, tu pots fer el que et doni la gana amb allò, no? En teoria. O sigui, veig el punt romàntic, Això ho compro, però...
Sí, és el que dic. Tu tens tot el teu dret. Ara bé, també tens... Estàs donant dret, estàs donant peu a que t'acusin d'això, de falsejar, sobretot si... Estàs dient que dones una cosa, estàs venent una cosa i t'estàs aprofitant de vendre un producte que en realitat no és aquell producte. O sigui, que li hauries de dir d'una altra manera, val? Perquè si no, què passa? El que estan dient és que estan acostumant a la gent a un WordPress que és mentida, o sigui, que està diluït i que no saben que en el producte original tenen moltes més funcionalitats pel mateix preu, val? Sí, que en realitat és una... O per un preu una miqueta superior. Si estan anant a dir, no, nosaltres som més baratos, donem millor servei i et donem el mateix producte. Però no és veritat, no és el mateix producte. Perquè li has tret tantes coses que en realitat algunes són com bastant crítiques. O sigui, el control de la revisió de canvis. Si tu fas servir WordPress necessites allò, perquè al final tens molta gent que està tocant el teu contingut i tu el que vols fer és les revisions, l'històric de canvis, no? I això és una funcionalitat bastant core de WordPress, ¿vale? És com si li traguessis el publicar, saps? O l'edició del nom d'una pàgina. I diuen, home, és que això es queda una miqueta coix. Digue-li d'una altra manera, però no hi diguis WordPress. Digue-li WordPress Lite, ¿vale? Digue-li WordPress, no ho sé, saps? Basic, alguna altra història, però no hi diguis WordPress, perquè aleshores la gent es pensarà que WordPress és així i està donant mal nom a WordPress perquè, hòstia, és que no tinc backups. No, així que els tens, el producte original els té. És aquesta gent que té una còpia del producte que li han tret els backups i no t'estan dient que no estàs pagant, o sigui, que no estàs pagant pel producte original perquè t'estan venent això perquè els hi convé més a ells. Val? És difícil, o sigui, puc entendre les dues bandes, però hòstia, els de WP Engine no són tampoc blat net, no és un motiu trigo limpio en català, però ja en el passat hi havien tingut moltes enganxades. I segurament és per això, perquè, a veure, tu quan sents... Jo ara tinc una miqueta de viatge de recència, però fa relativament poc va sortir el fundador de WP Engine al podcast de My First Million, i jo vaig pensar, quin tio més pirata, saps? No per això, per altres coses, perquè és la típica persona que t'explicava els seus negocis, que eren sempre anar a buscar com els buits legals de les coses, que tenia, bueno, s'aprofitava d'algunes coses, o sigui... No et sabria donar exemples concrets de què és el que feia, però hi havia una persona que s'havia fet com milionari amb 22 anys, però perquè havia anat a buscar angles complicats a les coses i forats legals, no? I això, i copiar coses, i dius, hòstia, jo ja vaig sortir d'escoltar aquest podcast fa 3 mesos o 4, i vaig dir, quin tio més pirata, saps? Però és que jo gairebé si coneixia WP Engine, però, clar, no ho he fet servir mai. I vaig dir, hòstia, no sabia, primer, no sabia que és tan heavy, val? O sigui, que realment és un... És una pàgina que té, o sigui, milions d'usuaris, val? I realment és un molt bon negoci, i si no recordo malament, a part és Bootstrap, o sigui que és una de les empreses més grans bootstrapejades de... que fa molts, molts de milions, com dirien al nord. Però vaig sortir i vaig pensar, dic, hòstia, quin tio més pirata, saps? D'aquests que dius, sí, m'ha molat l'episodi, però em sento una miqueta brut. No voldria conèixer aquesta persona, saps? I aleshores, ara, quan he vist tot això, dic, zero dubtes de que hi ha més coses lletges, més esquelets a l'armari de WP Engine que de WordPress.com. Zero dubtes, saps? Posaria tots els meus diners.
Jo des d'aquesta setmana no sabia el que era, eh? Quan ho vaig llegir, ho vaig passar per sobre, després ho vam comentar, però si jo, què sé, si fa una setmana em preguntes què és WP Engine, t'hagués dit, ah, no, o sigui, és com el motor del projecte de WordPress. O sigui, t'hagués dit una salvatjada d'aquestes. No sabia que era una companyia. Però al final té sentit, no? Perquè tu tens un producte extremadament complex com és aquest, i llavors el que estàs posant és una interfície d'un clic per fer-ho funcionar. Al final, ells mateixos van veure el model de negoci i van muntar-lo de WordPress.com. És que és exactament el mateix. El que passa és que aquests tios, al final, entenc que són extremadament dependents de les empreses de hosting que ofereixen el one-click install aquest, no?
Sí. És que em vol sonar, que el principal negoci de WP Engine al principi era agafar empreses que ja estaven allotjades a WordPress.com, per tant, devia haver començat després, i dir, no, nosaltres t'ho fem més barat, i migrar-los, val? Però estic dubtant, deixem-ho entre cometes per si de cas, val? I aleshores, quan trobi l'episodi, te'l passo i el posem a les notes.
No és tecnologia del teu agrado, eh? Pel que veig, WordPress.
No.
Tot això de PHP no va molt amb tu, no? No.
No. No, no, ja no és per PHP, que a mi és un llenguatge de programació que em pot agradar més o menys, val? Més aviat menys, perquè l'he hagut de patir molt a la uni i no m'agrada. Però és que WordPress al final és una font de problemes. És... Allò que la gent s'acaba instal·lant per conveniència perquè vol tenir la pàgina web ràpid i barato, bueno, bonito, barato, i al final, bueno, bonito, barato els hi dura molt poc temps perquè a nivell de mantenibilitat puja molt, val? O sigui, al final, per fer una explicació d'un minut, et dona l'estructura d'una pàgina web que tu la pots personalitzar tal com vulguis, però dius, vale, ara necessito comentaris pels meus... necessito un blog, val, posa-li el complement del blog, fantàstic. Ara necessito comentaris al blog, vale. Doncs poses un altre plugin que és de comentaris. Ara necessito un plugin pel SEO, val? Perquè evidentment tothom necessita SEO, no? Poses el Discus pels comentaris, poses el Yoast per SEO, vull dir, més o menys alguns són coneguts. Ara avui també doncs, vull tenir reviews, no? Les típiques estrelletes i ressenyes. Doncs vinga, poses un altre comentari. Ara vull tenir galeries d'imatges, vinga, un altre plugin. I vas posant plugins i plugins i plugins i plugins. Al principi doncs va molt bé. Després, clar, cada plugin és de son parell de setmana. Aleshores, ja no només tens potencialment que, quedin desfasats i quedin projectes abandonats, per tant, tinguin forats de seguretat, sinó que, dos, com que cadascú va a la seva bola, doncs els estan actualitzant cada 2x3 amb el manteniment que té, perquè si no els actualitzes pots tenir forats de seguretat, però cada cop que els actualitzes estàs incorrent el risc de que no siguin potencialment compatibles entre ells. Arriba un punt que un et diu, hòstia, no sóc compatible amb aquest d'això, o has de tenir l'última versió de WordPress perquè funcioni, però si actualitzes l'última versió de WordPress no pots tenir els plugins que no s'han actualitzat, val? I aleshores acaba sent un batibull, acaba sent una olla de grills de plugins i tot això. I després altres coses, eh? O sigui, al final una tecnologia tan incumbent com ja és WordPress, que té posa-li el 46% d'internet, és la més fàcil de hackejar de la història, perquè tothom, tots els hackers del planeta estan anant a hackejar WordPress de manera massiva, o sigui, fins al punt que a nosaltres, que no tenim la web en WordPress, ens arriben diverses vegades a la setmana empreses d'aquestes de ciberseguretat falses dient-te, ei, hem hackejat la teva web de WordPress, que és la teva web corporativa, i si vols que... o hem trobat un forat de seguretat al teu WordPress de la web de Marsbased i tal, i si vols recuperar o vols que t'expliquem com és, doncs ens has de pagar tant. Jo pensant, dic, no tenim WordPress, saps? O sigui, tu imagina't. Clar, molta gent, quanta gent no caurà en aquest scam? Quan hi ha un frau d'aquest tipus, i els fraus aquests volen dir que hi ha volum. Els WordPress tenien el 46% d'internet, doncs hi haurà empreses dedicades a anar a buscar tots els forats de seguretat de WordPress i de tots i cada un dels plugins que existeixen per poder entrar i hackejar. O sigui, jo quan feia freelance m'arribaven molts projectes de m'han hackejat el WordPress. Vull dir, i no em vaig fer gaires d'aquests perquè no m'agradava WordPress, però vaig dir quina basura de tecnologia, saps? Vull dir, si la hackeixen cada dos per tres, t'estic parlant fa 15 anys. Si t'ho imagina't ara, fa 15 anys encara no tenien potser un terç d'internet ni potser el 25%. Però ara sí, això anirà pitjor. Val? Després, és un bon producte, eh? És un bon producte, nosaltres hem estat mirant recentment i tal, i és molt bon producte per algunes coses, però, diguem, a l'ús massificat i bueno, bonito, barato, es paga car. Ara, pots muntar coses molt ben parides si fas les coses bé i muntant-li desenvolupament a mesura a sobre i no depenent de plugins. És molt bona tecnologia, val? Però té de tot. A nosaltres no ens encaixa perquè també està en un llenguatge que no fem. Però bueno, déu-n'hi-do. No dona temps a preguntes, Marc? Ens hem ventilat tot amb el...
No, te la faig jo.
Vale, va.
Si un bon amic teu
sí
et ve i et diu... vull muntar una web, amb un blog, així, per tenir una web corporativa. Evidentment, no li pots dir, vine a Marsbased, eh? Li has de donar una solució que ell pugui muntar. No és tècnic. Quin és el lloc de facto, a dia d'avui, a la web, per muntar webs?
Però és que depèn, no té una resposta, clara. O sigui, depèn molt de què vols fer amb aquella web. Depèn molt del teu pressupost, depèn molt de qui va dirigida i quin equip té.
El meu pressupost és zero.
Té zero.
El meu pressupost és zero. Ho vull fer jo. No sóc tècnic i vull una web amb un blog i una mica de web corporativa per ensenyar una mica el que faig.
Mira, no ho sé. Si hauríem de mirar si... si parlem ofereixen aquest servei. Si no...
Brillant! La primera resposta m'ha encantat, eh?
Anar a mirar els amics de Squarespace, vale? Que no són patrocinadors nostres, però algun dia hauríem d'aconseguir també el patrocini de Squarespace perquè al final parlem molt d'aquesta gent. I al final, bueno, és un producte que no és una meravella, però quan he hagut de fer jo coses ràpides d'algú que m'ha demanat, hòstia, és una web així bàsica, perquè... quatre coses, jo li he muntat un Squarespace. En el seu moment hi havia Strikingly, també, que m'agradava més, però no sé si encara existeixen o no, però Squarespace, o sigui, literalment, és encara més fàcil que WordPress. És. Vas allà i ja està tot amb plantilles i tal, i... per webs hiperbàsiques és el més senzill. Vull dir, jo igual tiraria per aquí. Jo n'he muntat la meva nova pàgina web, aprofito per dir-ho, tio, perquè no sé si estàs al tanto o no, però l'he fet amb Ghost, que és una tecnologia que havia provat fa 10 anys i no em va acabar de convèncer, estava massa verda encara. I, hòstia, ho he disfrutat molt, tio. O sigui, podria fer un episodi de parlant de Ghost, de com ha estat la meva experiència de muntar una pàgina des de zero, i sense haver d'escriure codi pràcticament i com a producte ben parit. Val? I segurament que això sigui conseqüència que és una empresa bootstrap i a sobre és una fundació. O sigui que no... O sigui, tan sols és una empresa, eh? És un projecte bootstrap i que és una fundació. O sigui que... ojo que aquestes dues coses no vagin de la mà.
Interessant perquè fa potser 3 o 4 anys amb el nostre bon amic Ramon... poca gent ho sabia, però Safareig tenia un blog on escrivíem els dos.
Sí, roba estesa, no? Em sembla que era? No, com es deia?
L'abogada.
L'abogada, això.
Sí, senyor Àlex, quina memòria, tio.
Jo el llegia, tio.
Doncs la primera versió d'aquell, recomanació de Ramon, estava muntada amb Ghost. Però quan ens vam passar la factura vam dir, bueno, igual ens ho muntem nosaltres.
Ja.
I vam muntar un Gatsby així que deployàvem nosaltres i amb Markdown i fora.
Ja.
Un molt bon producte, Àlex, senyor.
Doncs ja farem un episodi dedicat perquè crec que mereix una miqueta més de publicitat i els bons productes al final també s'han de recomanar, que si no sembla que venim només a rajar, Marc.
No, home, no. O sigui, ja t'ho va preguntar el Roger, si els bons productes necessiten màrqueting o no.
No.
És una bona pregunta, aquesta.
En aquest cas, ja dic jo que estic pontificant les meravelles de Ghost. Igual que també he fet amb Linear, he fet amb Superhuman, he fet amb Footme de producte, recentment, Todoist, em sembla que també vaig comentar força, o text, en el seu moment. Ara ja, no em faig servir WhatsApp des de que ho vam comentar, i hòstia, la veritat. Així que el que vaig tornar enrere va ser Arc, eh? Vull dir, Arc, al final, per aquells problemes que vaig tenir, no he aconseguit tornar... O sigui, m'he tornat a Google Chrome. Per tant, Marc, torno a estar amb les... Quantes pestanyes diries que tinc obertes?
En quina finestra?
Tinc tres finestres. Quantes pestanyes de Chrome?
És que saps què passa? Que el meu marc de referència per contestar aquesta pregunta és la meva experiència, no? Llavors, el que potser per mi és una barbaritat, per tu és molt ordre. O sigui, jo què sé, per mi tenir-ne 10 obertes seria, vull dir, estar al borde del tirar-me pel precipici. Per tu, potser 10 seria encara no has començat ni a jugar.
10 fa anys que no ho veig, Marc, en tinc 67.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.